justicia, no quiero ocultar nada. Otros no aportan sus WhatsApp, sus llamadas o directamente resetean sus móviles. No es mi caso.
Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Torna tota la informació, l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estau? La història protagonista del programa d'avui, els orígens de Sant Antoni, aquesta setmana celebrant la tradició, la festa, la història, també els relats creuats que amaga la novel·la Daniel Kang, una novetat que també és sorpresa, grata en aquest cas. Comença la cultura, IB3 Ràdio. Benvingut a tothom.
Després de Nadal arriben les festes d'hivern. Dissabte ja és Sant Antoni Abat, que és una data que et celebra molta devoció a diferents municipis de les Illes. En Felip Munà sabrem més sobre els orígens pagans d'aquestes festes tan populars, perquè també Sant Sebastià és a tocar. I seguirem parlant de Daniel Kang, és la darrera obra, una novel·la publicada per l'escriptora i geògrafa Mònica Esposito Carrasco, que l'ha publicat amb Edicions Xandri. I acabarem amb novetats musicals d'artistes locals, com sempre presentades pels músics que les interpreten.
I amb Miquel Àngel Fiol al control tècnic, són les 6 i 6 minuts. Comencem.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
A 4 dies de la rebel·la, 5 dies de Sant Antoni, pròpiament, Felip Munà, com estàs?
Molt bé.
Fa ballera.
Mira, jo vàrem començar la setmana passada amb vàrem anar a la diada en homenatge a Antoni Viver, Antoni Socias Poblet, vàrem elegir Esclamaté i vàrem fer la primera gran rebel·la de Sant Antoniero en els glosadors de Mallorca i l'escola de 5 bombes, fins a les 2 de les 3 de la nit vàrem cantar fort senyat. Avui de matí he anat a un taller, a fer un taller de gloses a l'Escol·legi Públic d'Escoll d'en Rabassa. Demà he de tornar un altre, passat demà un altre aquí a Palma. Tots els glosadors fan tallers per tot Mallorca. Vull dir, la paraula oral improvisada, la glosa, la paraula que viu la festa també està present en Sant Antoni, és clar que sí.
La paraula, el foc, la tradició, Sant Antoni, òbviament, el dimoni, el bé i el mal, tenim poblers també a l'equip de sí, Lluita sí. Ràdio que ja estan...
Mira, perdona, ara que parles de Sa Pobla. Passat demà, dimecres a vespre, amb mossèn Felip, el capellà de Sa Pobla, farem un diàleg interreligiós pagà. És a dir, jo es posaré tota la part pagana de la festa i mossèn Felip, ell diu Felipe, mossèn Felipe, parlarà de la part religiosa. Jo crec que serà ben apassionant. No mos barrerem ni farem cap combat, però es posarem les idees perquè pot ser molt interessant.
Això. Però almenys que facis aquest comentari, aquest anunci, Felip, perquè te volia parlar precisament d'això, dels orígens. Estem parlant d'una tradició precristiana que els cristians adopten. Pràcticament no tenen més remei que faró. I tot això ha evolucionat cap a un camp, diguem, extrareligiós. Anem a fer un recorregut de com comença, com se desenvolupa i en el moment que estem ara. No?
Hem de dir que l'Església ha actuat d'una manera amb molta manya, molta intel·ligència, molta vivor, a l'hora de fer aquesta performance en les festes paganes i dur-les cap en el seu camp. Una d'elles és aquesta, el solstici d'hivern, la mateixa festa de Nadal, que segurament no va ser un 25 de desembre per moltes qüestions, perquè el pastor no surten a pastoral, a fer a pastoral les ovelles un 25 de novembre, etc. Bé, hi ha moltes coses. Però, a més, en dades fidedines. Però se celebrava el Natalit Solis Invicti, el naixement del sol victoriós dels emperadors, aplicat a l'emperador. Qui és l'emperador nostrat? I deia el naixement del nen Jesús. Evidentment, llavors tot això ho compara perquè el dia 25 de març hi ha l'equinoci de primavera, que resulta que se fa la presentació de l'àngel a la Mare de Déu. 9 mesos després neix l'infant. Si diuen que Déu va crear el món separant la llum de les tenebles, i deia l'equinoci de primavera és quan el dia i la nit tenen 12 hores exactament igual, de manera que se separa de la... És a dir, que l'Església ho fa tot seu. I en aquest cas, el solstici d'hivern, Sant Antoni també agafa tota una sèrie, pensant que les Saturnals romanes eren com una mena de carnestoltes nostrades, i se celebraven precisament a final de desembre. I deia, molt bé, i deia, Sant Antoni agafa tot això. Què li passa a Sant Antoni en el desert, més que li surt el dimoni transvestit cada vegada? I què és això, un transvestiment, més que això? És a dir, el vol fer tornar pel camí, i què és el carnestoltes que celebram? És aquest girar, aquest papers. Evidentment, hi ha una cosa molt guapa a Mallorca, i jo crec que la gent no n'és conscient quan dèiem els darrers dies. Els darrers dies, fixa que és des de el dijous jardí fins al dimecres de cendra, no és veritat? Sí, sí. Molt bé, els darrers dies. Clar, l'Església no pot permetre que visquem els darrers dies, el carnaval, tot d'una que acaba Nadal fins que arriba el dijous jardí. T'imagines? Fet 2 mesos i mig de bauxa. De dir que seria lo seu, perquè teòricament començam ara aquesta disbauxa. Què és el bisbató de dia 28 de desembre? Els Sants Innocents. Qui és qui celebra els Sants Innocents amb pena, amb pesar i tristesa? No, és una festa alegre. Per què? Perquè ja bevem d'aquestes carnes toltes que començam i que vivim plenament en Sant Antoni, però això, evidentment, no ho provem. I Sant Antoni, en Sant Antoni, aquesta foguera, aquest foc, per què feim foc? Ara, evidentment, també pel solstici d'estiu.
Perquè es casseja ja el sol.
Exactament, per donar aquesta vivor en el sol. I per Sant Joan, per tal que el sol no la caigui, perquè se mantengui allà.
Necessitant coloret, necessitant foc, necessitant un poquet d'alegria.
I les bombetes que hi ha per de Nadal, per quin motiu aquest foc? Home, no podem pegar foc a cada constant. I què fem? Posant bombetes i posant llumets i posant tot això per tal de donar força en aquest sol, que jo per mi ni llevam en tanta d'energia calorífica que hi posam. És a dir, que el que fa la festa de Sant Antoni és apropiar, i més, se diu que Sant Antoni supleix el vell Saturn de barba i llarga, el déu sembrador dels romans, i Sant Antoni ho agafa, i Sant Antoni s'apropia de tot allò que teníem des del vessant pagà. Clar, l'Església no pot llevar una festa. Recordar, una festa, el dia festiu, un dia fàstoc, és una fastuositat, i un dia nefast, que és un dia terrible. I deia, un dia nefast era un dia de no festa, un dia de fer feina. Ara, evidentment, aquests tèrmins han canviat, però com l'Església podria llevar un dia fast i posa-lo com a dia nefast? Era impossible. Ara, el que podria fer és llevar o suplementar tot allò que ja la gent vivia, feia, i dona-li un altre caire,
okay, en aquest religiós. Cas,
que és el caire.
Clar, però al final, allò que a la base de tot plegat, Felip, és una història que és la base, a la vegada, de tota ficció, entre el bé, una lluita entre el bé i el mal.
Sí, senyor, exactament.
És això?
Exactament. Perquè, mira, hauries la festa de Sant Antoni si no hi hagués el dimoni. Fixa't. No existeix. Tu dius, home, però és que la festa de Sant Antoni. Però fixa't amb els cartells mateixos. Fixa't amb el cartell que ara en guany mateix, no em porten amb mones enrere, però també enrere. La figura del dimoni, que en principi l'antagonista, i no hauria de ser el protagonista, és el protagonista. I jo mira't...
Ha estat sempre o ha estat
no, ha estat sempre.
Temps,
mira't, fa 50 anys, a sa pobla, havien d'anar a cercar i a Manacor, Ben Manacovi estava a punt de desaparèixer, sí. Mossèn Mateu Galmés, eren quatre, jo record que feia una pena a Manacó, mira't ara, una pena a Manacó, vivien era una cosa... havien d'anar a cercar els dimonis a altres pobles.
Costava,
costava molt. Era una figura...
Desagraïda.
Dolenta, i més, era... I ara, avui en dia, fixa't, a sa pobla, el dia del Clamater, dia 7, varen triar els dimonis de l'any que ve, per l'amor de Déu, perquè n'hi havia tanta demanda, els dimonis festius de cada any s'han de triar, a Santa Maria Lida mateix, que no té res a veure amb això, però fixa't, en els dimonis se'ls ha posat números clausos, només ponen 60,
perquè si no...
Si no hauria...
Ha estat 20 anys, si no del darrer, i li ha costat molt ja l'ànima.
És a dir, fixa't, jo crec que això és com Sant Agustí. Sant Agustí deia, la persona humana coneix el bé i el mal, i no obstant això, sempre tria el mal. Perquè serà, clar, tu agafes un nen pur, un infant, i li dius, escolta, això no ho facis, no ho pot fer, no passis pena que ho farà. No passis pena que ho farà. Si tu inculques a qualcú que no ha de fer una cosa perquè això li pot pervenir, tanmateix ho farà. És a dir, ha d'ensopegar amb això. És a dir, aquesta part natural, de la naturalesa humana que vol cercar l'altra banda, l'altre costat, el tenim intrínsecament dins la nostra natura. I jo crec que aquesta part que tu has comentat del bé i del mal forma part d'aquesta naturalesa humana, del bé i del mal, que ha conformat tota la història de la humanitat. I fixa't que les religions se n'han apropiat d'una manera, a vegades, que no ha fet del tot allò que, del bé que s'ha de preconitzar amb una religió, amb aquesta lluita del bé i del mal, no el verà?
N'ha estat coherent en moltes ocasions. Saps allò que més m'agrada, i crec que considerem de Sant Antoni, que és una festa feta pel poble. Ara Sant Sebastià comença fa uns 10 anys pel tema de les confraries laiques i tal, agafar també que el poble agafi les regnes, els ciutadans, les ciutadanes, però Sant Antoni és especialment democràtic. I a més, crec que coincidiràs, però vull que m'expliquis dins aquesta democratització de la festa com s'han anat... diguem, construint les diferències entre els distints pobles. Gastronomia, els balls, com van vestit el dimoni, que fa Sant Antoni, els protocols...
Hi ha una cosa curiosa que tu has dit. Sant Antoni és una festa espontània. I mentre sigui una festa espontània que la puguem viure, ara es veu que hi ha molt de riscos. Hi ha riscos dins aquesta espontaneïtat de la massificació, sí, que això no ho podem llevar. Hi ha riscos de la oficialització. Clar, una festa, però és que no queda més remei. Vull dir, llavors, hi ha el perill del consumisme. Però també, és una festa espontània perquè els qui miren la festa no paguen, i els qui la fan no cobren. Fixa't, això és interessant, eh? Els qui miren no paguen i els qui la fan no cobren. Te'n vas a qualsevol fogueró, a qualsevol festivitat, en els dimonis mateixos de cada un dels pobles, ningú cobra. És a dir, els qui fa la festa no cobra, i els qui la mira no paga. La manera de viure cançons populars de que Sant Antoni i el dimoni són d'un poble o d'un altre, mira, és igual, l'origen és exactament
el mateix. Per això dic,
és el mateix. Ara bé, sentir-se un Sant Antoni i un dimoni manacorí, o artenenc, o morer, o pobler, jo crec que això dona fesomia de poble. Mira tu.
Totalment.
Dona una manera de sentir-te part d'aquesta col·lectivitat que et sa teva i que dius... La gent diu, a vegades gent, això és un sentiment, que a vegades això és fer poble, que no saps a vegades... Però és aquesta idea de sentir-te copartícip d'un lloc. Fixa't, que és Artà. Duen tots una prenda determinada per tal. A Manacó, aquestes imatges que dona... i vetres que s'han fetes mundialment. De per tot el món ve
aquesta coreografia.
Aquella coreografia. Que això és únic. Que això diu, això veu estudiar... No. Això és una festa espontània que ho fan això. Molt bé. I fixa't, i Sant Sebastià mateix, que és cosí bessó, Sant Sebastià mateix, aquestes confraries que hi ha, que n'hi ha una setantena ara ja. Perquè...
Quasi 100, ja.
Enguany, sí.
Afortunadament.
Perquè això va sortir com una contrafesta, va sortir per anar en contra de l'oficialització de la festa.
Som membre de la pionera.
Ara bé, fixa't però com que ha fet l'Ajuntament, els ha oficialitzades, perquè no pot...
Així com
poc. Perquè no pot permetre no se pot permetre que hi hagi una festa alternativa, no controlada. La festa sempre, la festa és creativa, crítica, destructiva també, i necessita el poble que està damunt, necessita controlar-ho. No vol. Mira, el Muc de Sineu, que jo el vaig viure fa 20 anys, era una festa espontània que va sorgir com a contrafesta de les festes oficials, com les dites neofestes, que aquesta paraula s'hauria de cercar, que són unes festes que volen ser alternatives perquè els joves no se senten identificats amb els tres eixos bàsics de totes les festes. Molt bé, farem una cosa. Però fixa't que totes aquestes neofestes, totes estan institucionalitzades i estan oficialitzades i han de fer, han de donar comptes i retre comptes a l'Ajuntament. I per què t'ho dirà això?
Posen l'espai.
Per allò que deia, per la institucionalització. Mm-hmm. Imagina't que passi qualsevol cosa.
Clar.
Imagina't en aquestes confraries de Sant Sebastià de Palma, que passi qualsevol cosa, t'ho dirà. Escolta, quin és el responsable? L'Ajuntament no ho vol ser. O ho seràs tu. Ah, vull dir que aquests perills que comporta aquesta espontaneïtat, de qualque manera, el poder establert ho vol controlar. I tant de bo, mentre puguem viure una festa que surge així des de baix. Mira, jo vam ser un dels fundadors dels grups de festa. De festa va sortir l'any 1992 a Llubí, amb en Toni Roig. Érem un parell que van dir tothom volia prendre ball de bot.
Mira, Toni Roig del Mallorca.
Del Mallorca, sí. Tothom volia prendre ball de bot. Tothom volia ball a la plaça. Clar? Van començar a sortir monitors. Vamos a empezar a bailar baile mallorquí. Això s'ha de controlar un poquet, en sols en dir. Molt bé, primer de tot, totes les classes de ball de bot s'han de fer en mallorquí, en català. En segon lloc, han de ser oficial, vull dir, tu vols fer, ets monitor, man, primer de tot, en saps o no? Man, no te farem un examen, però mos has de demostrar que en saps. Molt bé. I llavors, al final de cada taller, hi ha d'haver una persona, jo hi vaig anar moltíssimes, que ha de fer una xerrada d'un tema de cultura popular. Més que res, perquè no se pot deslligar un element tan important com és el ball d'aquí, el ball de bot, el ball de plaça, el ball pagès, digue-li com tu vulguis dir, però que no ho podem deslligar de tot un conjunt d'essències que conformen la nostra manera de ser, d'actuar, de xerrar, de relacionar-nos. De manera, soc grup de festa, i sap quan va morir, de festa? Va morir l'any 2005 o 2006, quan el Consell de Mallorca va dir no, això no pot, això no ho podeu, nosaltres ho controlarem, nosaltres controlarem els monitors, i els apagarem, a més, nosaltres... Clar. Se va morir, de festa va morir.
Te demanava per com han anat traçant els camins, els protocols, les tradicions més antigues, més modernes, als diferents pobles, perquè és veritat que tu ara veus, jo he tingut la sort d'anar, que me'n falta Manacor, justament, però pràcticament de tots els Sant Antonis, i les diferències, clar, des de fora les veus substancials, tot i que l'origen és el mateix, sí. I la columna vertebral, si vols, és la mateixa, però com s'han anat conformant aquestes...
Mira't. Me sap greu que te falti Manacor.
Manacor
se viu d'una manera, jo crec que actualment se viu la manera més intensa, Sant Antoni a Mallorca. Tal vegada Artà, també, però Manacor. Vull dir, sa pobla se fa espirotècnic, sa pirotècnic és extraordinari, però jo vaig demanar a en Esbala que el canviés de dia. Canviau-lo de dia, és extraordinari, però canviau-lo de dia, no se va atrevir. Per què? Perquè el pirotècnic ha mort aquella festa. Jo hi vaig passar ballades increïbles a Sant Antoni de les 6 de matí, perquè era la veritable Sant Antoni, era sa pobla,
sí,
ha mort. S'acaba l'espectacle passiu, que no és espontani, que la gent està mal plegada, que mira, s'acaba l'espectacle i tothom se'n va a casa seva. Mm-hmm. Què feien? A cada cantonada hi havia un fogueró i la gent... Ara, fa un parell d'anys, dos anys que ho volen tornar a recuperar, però la gent ja no ho viu d'aquesta mateixa manera, perquè ja ha fet la gran festa, ha fet el sopar a casa seva, ja ha sortit a fer l'espectacle. No ha viscut això. En canvi, a Manacor sí que se viu així. A Artà sí que se viu així. A Sant Llorenç se viu així. A Muro se viu així. Vull dir, tots aquests pobles ho viuen d'una manera. Jo crec que és una pena que aquesta les obreries tenen un paper molt important. I a més, pensa que a Muro, per exemple, les Beneïdes fa dos dies l'han declarada bé d'interès cultural. Per què això? Perquè és una manera, és que no quedarà més remei que fer-ho en la majoria de festes. Per què? Perquè és una manera d'aquí 10 anys, com evolucionarà aquesta festa? Mira, la processó més típica de Mallorca, o una taula rodona que varen fer fa uns anys, que la vila, Santa Maria, s'ha agermanat en diverses poblacions del País Valencià i per tal de... Molt bé. I aquestes varen venir i volien jugar, volien entrar en joc a la festa de la Beata. I van fer una taula i jo vaig dir que no estava d'acord. Home, perquè això es volen participar. Molt bé, que participin un altre dia. És que si feis això, jo vendré jo a una altra banda i escoltau, jo també vull aportar. S'ha d'anar molt en compte i tu diràs, se trata de fossilitzar, que els han de tancar, no? Se trata de mantenir-les? És com la Sibil·la. Mira, la Sibil·la és que l'han de cantar cada diumenge, no sé per què. No, perdona, perquè la desvirtuarem. Les coses són... Els cosiers han de sortir cada dia. No, perdona, els cosiers han de sortir en moments...
Però m'estàs defensant els protocols com un element de protecció.
Ah, això mateix. No se trata de tancar-ho, però dius, home, és que se trata de salvaguardar, de protegir, d'aquesta voràgina, perquè fixa't, i vosaltres que estàvem en mitjans de comunicació ho sabeu perfectament, la gent no pot aguantar un minut, 10 segons una imatge, ja es canvia, o no pot aguantar que jo hi xerri aquí durant 10 minuts, ja, què diu aquest rotllo, cau, canvies, la gent vol de manera que aquestes festes no poden canviar-les cada moment i dir, ara jo perquè m'agrada això, ara ho farem així. No, ara introduirem això, perquè és per ell que d'aquí, amb aquests canvis, deixem l'essència d'això. I l'essència l'han de guardar, l'han d'estimar, l'han de valorar. Perdona, i si l'han de tancar, posa'm elements. Aposta que... vols afegir altres... molt de dies... Feu el dia anterior o feu el dia posterior, com jo vaig dir en lo de la pirotècnia, m'apareix excel·lent, com a espectacle és extraordinari. Ara bé, feu el dia anterior. Clar. Ja està.
Com expliques l'auge de la festa? Com vindràs que en els darrers, no sé si dir-li 12, 11 o 15 anys, Sant Antoni ha eclosionat, vull dir que, no sé.
Però fixa't que no només és Sant Antoni. Jo he escrit un article de... Jo crec que l'home és... un ésser festiu per naturalesa, punt. I jo, fixa't, això va relacionat amb l'oci. Oci, el temps d'esbarjo, el temps de lliure. Fixa't com ha canviat. Abans tu tenies els dies feiners, els dies nefastos,
sí, sí,
i els dies festuosos de festa, i sabies distingir quan era festa. I perdona, les vacacions les tenies en aquesta època i no que n'enviaves. I els dies de festes eren, els diumenges i dies de festa, eren l'essència de la vida, perquè podries fer un dia, no? Aquell dia, però els altres dies... Ara... Tu pots fer festa cada dia. Tu te pots desfressar cada dia, tu pots fer carnaval cada dia i ningú te dirà res. 50 anys enrere no era així. Aquest límit que hi havia d'estend d'oci. Jo encara, jo som un poc més vell que tu, he anat a escola dissabtes de matins, però jo a la universitat quan anava divendres ja no hi anava. Sí. Ara que fixa que d'anar divendres el dissabte de matí a escola, és dir, que tenim molt de temps de lleure. Fixa que ara s'està implantant aquesta idea d'anar reduint les hores de feina, de fins i tot els divendres continua. Que feim amb tot aquest oci? Tot això on ve? On passa? Passa a temps d'esbarjo, a temps de dedicar-lo a tu mateix, a temps de lleure, a temps festiu, si vols.
O sigui, que me respons amb hedonisme a la pregunta de l'auge de Sant Antoni. Més hedonisme que abans. I que els joves també se l'han fent seva, la festa. Si no, relleu generacional, Felip.
Els joves se fan la festa seva, i jo voldria, però això, per això sempre ho hem de mantenir, que aquesta festa la se facin seva en tot el bagatge, clar, en tota la càrrega que és positiva, de cultura, de fet, en tots aquests elements que comporten aquesta festa. No només en l'aspecte festiu, anar allà a fer... Per exemple, la festa de moros i cristians... La darrera vegada que hi vaig anar, que jo vaig a ser cristià, a les 4, quan me'n vaig anar, vaig passar per davant la plaça del claustre, allà en el claustre, i vaig veure un mil·lenar, jo crec que hi havia un mil·lenar, però i la festa era allà. No, la festa... Resulta que és això. Això no hi és alternativa de festa ni res. Vull dir, jo vull que la festa, per això m'agrada que a vegades pot ser un rotllo de, però la festa han de veure men, per quin motiu la feim i per què la feim
jo crec
també.
Que els joves de poble sí, els de fora poble per entorn sí que van en plan més boier o plan benonista sí o fer botellotes que
sí,
de Palma
de tot,
però jo per les imatges, per exemple, o quan m'hi he costat a Sant Antoni d'Artà, de Catapera, de Sant Llorenç, etc. He vist molt de molta jovenet.
Participant. Ara que has parlat de Sant Antoni d'Artà, les primeres vegades que hi vaig anar, jo hi vaig anar l'any 20, perquè et coneixia l'any 2020, que 2000, tenia un director general, en Jaume Morell Sureda, que era d'Artà, i m'hi va convidar, i vaig dir, això és autèntic, vaig dir, això és autèntic. I llavors, en Vivetra...
Ara també allò que dius, eh? Llavors... que abans has dit que Manacor se viu més intensament que cap banda, i t'ha sonat el mòbil. Sí. Això era un poble.
Me sents, però te vaig dir una altra cosa. Saps què me va dir? Artà, me van dir, Felip, llavors quan van començar en Vivetres i van anar, Felip, mos estimem més que no vengueu en Vivetres. I com així? No volen que vengui més gent, però fixa't, aquesta massificació de què estan parlant. Què passa ara que... Fins que no, i els mòbils encara no estaven a l'ordre del dia fa 25 anys, però ara en la televisió s'ha fet la festa, aquesta democratització absoluta de la festa, que tu pots anar allà on vols i quan vols, clar, ja està. I a més, els mòbils també han revolucionat. És vera, per això ara una que dèiem una obvietat. Els mòbils han revolucionat tota la festa. Per què? Perquè jo t'envia tu qualsevol moment de la festa i tu hi vols anar. I això és una manera d'universalitzar una festa que se fa en un lloc concret i que això era impensable. Vull dir que tots aquests elements, jo crec que el que faran serà donar una nova fesomia amb un pas que no saben cap on anirà aquesta festa, perquè la festa és de joves. Llavors, aquests joves com l'agafaran, com l'enfocaran, com la viuran?
Estaria hores escoltant-te, però se mos acaba el temps. Escolta, on viuràs, aquest Sant Antoni?
Aquest Sant Antoni, te promet que el viuré intensament.
On?
Te vaig dir una cosa. L'any passat vaig intentar anar a Manacor,
sí,
el dia de la rebel·la de Sant Antoni, i vaig tornar enrere, no hi vaig entrar. Era impossible. Hi vaig anar, perquè hi vaig anar, eren les 8:30, 9. Era impossible.
Hora punta.
Era impossible. De manera que, si vol viure... Jo he arribat a fer tres pobles, he arribat a fer sí, Pobla, Manacor i Artà, mateix vespre. Però fa 20 anys, ara és impossible.
Ara és impossible.
És impossible, absolutament impossible. De manera que jo recomano que anar a un poble a mitjant hora baixa, quedar-te allà, viure la festa aquesta hora, i un altre any anar a un altre poble per tal de
no m'has contestat, però... Tens decidit que ho faràs la rebel·la.
Jo miraré de viure-la. Tot més, te vaig dir una altra cosa. I és que IB3 dona unes imatges extraordinàries de les festes. Clar?
Te tocarà comentar per IB3,
no ho sé. Però jo hi heu de... i ho desc molt, perquè veig unes imatges increïbles a primera mà, que fins i tot estant en el mateix poble seria impossible venir. Veure-ho.
Felip Monà, visca Sant Antoni.
Visca Sant Antoni i Sant Sebastià, també.
I Sant Sebastià. Jo ja estic amb el mocador pràcticament posat.
Sí, sí, sí.
I visques demoni, també, no?
Que seria,
exactament, perquè uns sense altres.
L'han de viure i sentir amb entusiasme, amb alegria, amb il·lusió, però també amb esperança renovada, que la festa també és transformació personal i col·lectiva.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, estimats. A vosaltres.
Vinga.
Ivetres Ràdio és diversitat.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.
Sí, sí, 35 minuts, continuem l'aviador final del segle XIII, època de negocis marítims, d'aventures oceàniques, de corsaris, de fortunes i també d'infortunis. Daniel Kang és el protagonista, romàntic, navegant, decidit, genovès per naixement, mallorquí per decisió, mediterrani. Una mena d'odisseu capaç d'enfrontar-se a totes les adversitats i que dona títol a la novel·la d'Anna Mònica Espósito. Mònica Espósito, com estàs?
Muy bien.
Enhorabona per aquest artefacte que tenim aquí damunt la taula.
Muchas gracias.
Que a més, m'he enterat, m'he assabentat avui, pensava que era directament l'havies escrit en català, però no, tenies com una versió castellana escrita ja o publicada fa uns anys i després l'editorial Xandri, en aquest cas, va decidir fer traduir-la directament.
Sí,
no?
Más de una persona la leyó y comentaron que la hubiesen sentido como más suya si hubiese estado en catalán. Y entonces, en concreto, un señor que la leyó y se la pasó a la editorial y estuvieron interesados en publicarla en catalán. Han hecho una traducción para mí magnífica, Jaume Boada, uh-huh. y estoy muy contenta porque es cierto que con la novela en catalán pues la acercas más al público mallorquín.
La contextualitzar una mica més, també. No? Parlant de Daniel Kang, una figura que anirem tornant a ella al llarg de l'entrevista, però vull que me diguis com arribes a aquesta història i com arribes en aquesta època, què t'atreu d'aquesta època, que se pot dir que és una època de prosperitat, on els negocis especialment marítims funcionaven, on els ponts, diguem, marítims entre Mallorca o les illes i altres indrets eren, diguem, element de fortuna, i allà venien també conseqüències com, per exemple, que va ser una època molt profusa a l'hora de fer edificis molt importants.
Sí. Daniel Kang surgió porque el historiador Antonio Ortega me dijo que Daniel Kang merecía que alguien contara su historia. Entonces él, cuando investigaba para su tesis, había encontrado diversos documentos que ayudaban, con ellos podías casi recrear la vida del marino, del patrón. Y entonces pues me pareció atractivo porque era un personaje pues ordinario, como podemos ser nosotros, no era un rey o lo que se suele encontrar en la novela histórica, sino que era un personaje común del que, con la documentación que se conserva en archivos, se podía pues narrar más o menos un periodo muy amplio de su vida.
Si era un personatge comú, corrent, Mònica, ¿qué es allò que te sedueix o qué es allò que li fa especial?
Especial para mí es que es un Bueno, es ya la forma en la que narré el personaje, la que me lo imaginé, es que es un hombre valiente, es un hombre muy leal a los suyos, tanto leal en cuanto a la amistad como, como en cuanto al amor. Uh-huh. Es un enamorado de la isla, yo me lo imaginé llegando con su coca, que es ese tipo de embarcación, sí, medieval con el que se acercó a la costa, y cuando vio la Sierra de Tramuntana con los colores del Mediterráneo, pues no pudo más que enamorarse. Y entonces enseguida, él llega en 1298, a principios de año, y ya cuando en septiembre se celebra en la iglesia de Santa Eulalia la devolución del trono a Jaume II, pues ya él se siente, ahí ya aplaude con todas sus ganas, porque él se siente ya mallorquín.
És el que deia abans, no? Genovès per naixement, mallorquí per decisió. T'ha costat molt arribar en aquesta documentació per completar, diguem, el puzzle del personatge?
Per a mi fue muy fácil, porque Antonio Ortega guardava unas tablas de Word con todos los datos históricos importantes de la Casa de los Reyes de Mallorca, y con anécdotas históricas que consideraba que en algún momento para su investigación le podrían, para sus artículos, para lo que fuera, pues le podrían interesar. Entonces yo fui escogiendo, claro, los hechos históricos gordos, pues los incluí, y las anécdotas que me parecieron interesantes, pues las fui incluyendo en la novela.
Clar, me passa en tota novel·la històrica, m'ha passat de manera especial en Daniel Kang, que a mesura que avançava en la història, m'anava demanant on acabaven els fets històrics als quals havies tingut accés, havies investigat, i on començava l'imaginació d'una Mònica Espósito. Al final ho expliques un poc.
Sí,
hi ha una nota històrica,
sí,
precisament,
sí,
on expliques què és veritat, què és real, què és històric, i se suposa que allò que està fora, i més poses un exemple, són fruit de la teva imaginació. Clar, en aquest cas, és vera que allò que poses de la teva imaginació serveix per completar aquest mosaic, però ja només amb els fets històrics ja tindríem un bon relat, no?
Sí, hay quien dice que parece, con la versión en castellano, que es incluso una historia novelada. Tiene, sí, muchísimo dato histórico. Y además, yo, por ejemplo, que a mí me gusta, y para introducir cada capítulo, utilicé una frase de Ramón Llull, ¿no? Y bueno, pues yo empecé, lo que a mí me gustaba es esta que dice: aquella illa es de un noble rey savi, lo cual es apelat en Jaume, rey de Mallorcas. Yo pienso que digan algo sobre ti así, siendo el rey, que lo diga Ramón Llull, pues me pareció súper estupendo, ¿no? Me pareció súper bonito. Y entonces estuve buscando pensamientos de Ramón Llull para introducir cada capítulo. La idea es que cada pensamiento englobase un poco lo que se desarrollaba en el capítulo.
Després te diré quina és la que més m'agrada jo de... o la que més m'estimula de totes les que has posat. Clar, començar cada capítol amb una cita d'en Llull, sobre que te digui o que te demani si ets lul·lista o si ets apassionada. No, però no. Si és apassionada d'en Llull, perquè apassionada sí que ho és.
Sí, però fue un
si
trabajo...
Si poses apassionat d'en Llull sense ser lul·lista.
Pues sí, fue un trabajo de investigación en biblioteca y de buscar...
Sí, clar, no te venia.
No soy gran conocedora de Ramón Llull, pero sí que es verdad que busqué, pues conforme a lo que yo pensaba que quería desarrollar en ese capítulo, pues busqué la idea, ¿no?
M'atrau molt la profusió de detalls, les localitzacions, els noms, la fesomia de la ciutat, el món de la mà. Supos que el món de la mà sí que has hagut d'investigar una mica, o...?
Sí, sí, claro. Todo está basado en artículos de investigación, en libros, el tema de los judíos, por ejemplo. El que llevó mi trabajo de fin de grado de carrera, uh-huh, es especialista en esto, y cogí sus libros y bueno, todo está documentado.
Me crida l'atenció, per exemple, que no sé si ho has investigat, però que parles del mes de novembre, crec que és de quan arriba precisament Daniel Kang a l'illa, com una nit de novembre no gaire fresca. Això
sí, imaginació.
No, però te veig capaç d'anar-te'n a qualque document que digues justament el novembre de 1900...
No. Más o menos me intentaba poner en el mes y pensar cómo se vivía aquí, el frío o el calor, o no sé.
Són personatges riquíssims, molt complexes, molt polièdrics. Te fas com un esquema del personatge, com un arc, diguem, que comença, se desenvolupa i acaba, o a mesura que vas escrivint el personatge va creixent?
Sí, jo escribo 4 coses de cada personatge, me hago un listado con 4 coses, però el personatge se desarrolla solo. Igual que... Claro, como es novela histórica y estaba acotada por los hechos históricos que tenía y las anécdotas, que las anécdotas algunas me parecían muy chulas, pues me tenía que ceñir a ese periodo. Pero el personaje y la historia casi va evolucionando sola conforme van sucediendo, le va sucediendo algo al personaje. Y me pasó igual con la segunda novela que escribí y ahora estoy con la tercera. No lo tengo todo pensado antes de empezar, sino que se va desarrollando el personaje conforme le van pasando cosas.
¿Te hablan los personajes?
Yo creo que casi que sí, pero no sé cómo.
Yo creo que digo molt d'autors
sí,
y autores,
sí,
¿no? Que al final sí,
el proceso es que tú vas viendo por dónde va y conforme le van pasando cosas, pues se te ocurren las siguientes.
No sé si, clar, jo he dit abans que era una mena d'Odisseu, és veritat que hi ha qualque cosa també de Cristòfor Colom i dels grans descobridors i de grans navegants, sobretot. Hi ha una cosa també a la novel·la de relats de, no sé si t'agrada l'autor i el tens llegit, de relats mariners de Joseph Conrad.
He leído solo uno o dos libros suyos.
No t'han dit mai, no. Que Daniel Camp podria...
No.
I de sí, hi ha qualque cosa de Conrad per com construeixes també els personatges i com integres el món de la mà, no? Que és un personatge
més,
en definitiva.
És que al final ell és un marino i tenia que ser fundamental tenia que ser fundamental su relación con el mar. Y, por ejemplo, es histórico ahí el asalto de... Los corsarios castellanos tenían patente de corso para poder ir a hacer sus
para asaltar a otros barcos,
para asaltar lo que fuera, sí. Sí, sí. Y entonces ellos dicen que esta frase es cierta, que estaban por las costas de Granada y fueron empujados por la fuerza del mar y del viento y llegaron a Túnez.
Sí.
Entonces ahí esto es cierto, que asaltaron el... Claro, todo lo he tenido que novelar y me he tenido que imaginar cómo era el asalto, pero es cierto que asaltaron el puerto de Túnez. A la vuelta es cierto que se encontraron con la embarcación de Daniel Kahn y estuvieron detrás de ella para darles corcullo, que le llamaban ellos, sí, que es asaltar la nave, y que él se tuvo que resistir porque si no perdía sus bienes, todo eso es cierto. Y también es cierto que el almirante mallorquín persiguió a esos mismos castellanos hasta el puerto de Cartagena, y yo he puesto un almirante mallorquín pues valentísimo, sí, que acabó con todos, ¿no? Sí.
Hi ha una eina que utilitzes, no sé si la tenies pensada ja des de l'inici, que és aquesta alternància entre la primera i la tercera persona, el que en compte en passat allò que va fer, i després hi ha com una mena de narrador omniscient que en tercera persona també, diguem, que som del món del teatre, el veig gairebé com unes acotacions, no? com per situar-nos i contextualitzar-nos. És una decisió que ja tenies?
Sí, lo tenía pensado desde el principio. Fue difícil porque es mi primera novela y fue difícil trabajar con los dos tiempos, pero sí, lo tenía pensado así.
Uh-huh. Hi ha contes i faules també intercalades.
Sí, en los cuentos de Kalima y Dima, que sirven un poco para hablar de la amistad, al inicio del libro, porque cuando habla de la amistad entre dos niños judíos y un cristiano. I ahí se desarrolla toda una historia.
Era una convivència que per moments podria ser fluida, però que després també plantejava certes tensions, estic xerrant entre musulmans, jueus i cristians.
Sí, hasta mediados del 14 podemos decir que la cosa estaba distendida.
Sí.
Las tensiones ya eran de final de siglo.
Parles de la pesta i jo t'ho deia abans de començar l'entrevista, que en aquesta nota històrica del final, on expliques que és allò cert, diguem, i que és fruit de la teva imaginació, cites que la pesta va arribar a 1348, si no recordo malament, a l'illa que va arrasar, i dius, però això ja és una altra història. I clar, jo... La meva imaginació, si me permets, m'ha duit a pensar que qualque dia escriuràs sobre la pesta.
No lo sé, no me acuerdo.
Porque también es un tema, es un tema.
La verdad es que, claro, yo acabé de escribir la novela a lo mejor en el 18. No me acuerdo exactamente por qué puse lo de que esa es otra historia. Sé que quería continuar, porque quería continuar hablando de Mallorca, pero la siguiente novela, donde encontré chicha de documentación, fue con el asalto a la judería de Palma, de finales de siglo. No sé si lo dejé abierto por eso, pero no me acuerdo ahora.
Aquí también surte el Calloé, obviamente. Es un tema, un espai, un context que te interesa.
Sí, sí que me interesa. Me gusta la convivencia entre las religiones. Yo lo digo un par de veces, pienso que imaginé a Daniel Kahn como un hombre adelantado a su tiempo y que entendía que cada uno podía tener su religión y podía respetar que cada uno tuviese su credo. Y es verdad que Abraham Malaki, que era un miembro muy destacado de la aljama judía, era un personaje histórico y que sí que había contratado a Daniel Kahn para realizar viajes ciertos, que eran unos viajes ya con un destino prefijado. Y entonces, entre ellos, imaginé una amistad que es muy importante en la novela, una amistad, como digo, que va más allá de la muerte.
¿Y la tercera novela que has esmentat abans?
La tercera novela, justo estoy empezando ahora, y he encontrado un personaje que se llama Catalina Font, finales del siglo XVII, le llaman la Comendadora, que la acusan de brujería. Y entonces, primero la pasa por lo civil y después pasa por la Inquisición. Y estoy viendo cómo tengo que... porque no sé muy bien cómo tratar un personaje que obviamente no era bruja, pero que sí que estoy todavía viendo cómo tengo que montar el personaje. He empezado un poco a escribir, estoy documentando, pero a la vez no sé muy bien cómo hacer que sea bruja sin serlo.
A més, és un tema poc transitat en la ficció des del món llatí, o espanyol, si vols, perquè aquestes bruixes, evidentment, dones que sanaven, dones que ajudaven a la resta de persones i que se veien com alguna cosa molt fosca per part d'això tan terrible que va ser la Inquisició i finalment eren cremades directament a la foguera, no?
Sí, en este caso no la quemaron, simplemente le hicieron pasear por la ciudad con el pecho al aire y luego la exiliaron. La exiliaron a Madrid. Porque ya creo que en ese
desterramiento que también
sí,
fèiem,
sí. Lo que pasa que ya creo que en este periodo ya era como más suave el tema de la Inquisición. Incluso el gobernador le costó pasar el caso a la Inquisición. Es decir, que ya la sociedad creo que tenía más reticencias a la Inquisición que años atrás. Y entonces el castigo es suave, entre comillas, le exilian y le hacen pasear. Creo que también le daban latigazos.
Hi ha una novel·la molt, molt interessant, molt recomanada, de Sergi Belbel, que és dramaturg, que és director de teatre, però que també va publicar una novel·la sobre precisament la Inquisició, molt ben documentada, també. Te dic la frase que més m'agrada de totes les que has posat en Muñoz.
Sí.
És aquesta que diu la imaginació imagina de nit allò que no trobo durant el dia. I això m'ha donat peu demanar-te si trobes l'inspiració més de nit que de dia a l'hora d'escriure, o si escrius com pots.
Escribo como puedo. Y además, en el caso, por ejemplo, de Daniel Kahn, parecía que Daniel Kahn estaba conmigo todo el rato. Como había esa parte de en primera persona, no sé, hice como el personaje muy mío. Y escribo, y luego pienso, luego incluso sueño, y así.
¿Ets capaz de escribir en qualsevol moment del día, por ejemplo, del año? No necesitas una concentración especial, una música.
Necesito tiempo porque yo trabajo. Pero quiero decir que pensar en el personaje en cualquier momento. Por la mañana, obviamente, que esté trabajando, no puedo escribir, pero que sí, incluso sueño con puedo soñar con los personajes.
Te plantejes, ara que dius allò de la feina, dedicar-te, o al manco dedicar-te més a l'escriptura.
Ojalá.
¿De qué depèn això?
Pues de que vaya bien, supongo. Claro, cuando publiqué a Daniel Kahn en castellano fue autopublicación. Entonces la difusión es difícil y más o menos, es verdad que se vendió más o menos y tuvo muy buena respuesta y hubo bastante gente que me dijo que le había gustado mucho. Pero claro, pues para que pueda dejar de trabajar tendría que poder tener ingresos de escribiendo, ¿no?
Aquesta sobre Catalina Font l'estàs escrivint en castellà també.
Sí.
La intenció de publicar-la directament en castellà o per aventura una edició bilingüe, no? Que pot, o que
pues,
se pugui publicar
pues no
en
lo
castellà
sé.
Català a la vegada.
No lo sé. La segunda que ya está escrita, que se llama No desearás mal a nadie, que trata sobre el asalto a la judería de finales del 14, en principio me han dicho la edición Chandri que la publicarían en castellano y catalán, pero bueno, no lo sé todavía no he firmado nada, pero la idea era esa.
La literatura sempre te vincula a la història, és a dir, o te vas escrivint fora dels àmbits històrics,
digamos. De momento es muy cómodo para mí que sea claro. Histórico porque ya tienes mucha, ya tienes acotado, ya tienes el escenario, tienes los años en los que trabajas, tienes cosas de los personajes que son históricos. Me ayuda mucho de momento.
¿Y consumeixes novela histórica?
Sí, y de todo tipo.
¿Qué has descubierto de realmente como lectora?
Pues la Maggie O'Farrell, creo que lo he pronunciado bien.
Sí, están a punt. Bueno, creo que ya se ha estrenado.
Sí, van a sacar
Hamnet,
la peli.
Hamnet se ha estrenado ya a Estados Unidos, seguro, porque me sí. Ha guanyat els Globus d'Or aquest cap de setmana y creo que un par de semanas arriba también a las pantallas
nostres.
Sí, creo
que al final, sí. Empecé con Hamnet y luego pues me leí todo. Hay una que, que habla de un matrimonio.
Sí, aquesta ya no m'agrada tanto.
Yo. Ya, es que yo... Y lo malo es que tengo muy mala memoria y leo mucho y no te puedo contar.
Al de fiches, Mónica.
Sí, no te puedo contar lo del libro, el último que me estoy leyendo, pero el anterior no te puedo decir.
Mónica Espósito, moltes gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies per invitar-me.
Enhorabona per publicar Daniel Kang, una història que la veritat és que té una mica de tot, que és apassionant, que se llegeix molt bé, que està molt ben documentada i que té personatges fascinants. I estarem molt pendents d'aquesta Catalina Font que trauràs de les ombres.
No? Pues muchas gracias por invitarme y por ayudarme a difundir.
I ja sabeu, Daniel Kang, editorial Xandri, ja la teniu a les llibreries. Són les 6:55.
Participació.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i Betres Ràdio. L'Aviador i Betres Ràdio.
6:57, acabant amb música, Mònica, amb un grup que ve d'un altre,
exacte,
mític.
Exacte, són músics històrics, des de Los Crudos a Los Cerebros, Sexy Sadie. Han fet una òpera rock, l'instigador és en Juanito Crudo, que a més mos presenta un tema que mos han duit avui en exclusiva.
Això era i no era.
Bon viatge fa i sa cadernera. Som en Juanito, guitarra i veu de Calassanc, i vull presentar-vos en exclusiva per l'aviador d'IB3 Ràdio el primer treball que sortirà el pròxim febrer. Es tracta de la primera òpera rondalla rock feta a Mallorca, on hi trobareu jaies, dimonis, fades, amor, mort, traïció i venganças. Mentrestant, podeu anar escoltant aquest tema anomenat Dues Coses.
I a més, un disc en el qual tens a veure, han utilitzat aquesta veu tan radiofònica que tens.
Sí, hem fet una col·laboració, m'han convidat a fer de narradora. Que
entre,
fet
entre les cançons molt... o al principi de cada una de les...
Algunes cançons, tres o quatre com a molt, però és un doble vinil que sortirà ara a febrer i que és com una òpera rock de rondalles. No és que segueixi una rondalla en concret, sinó que va com a fabulant amb diferents personatges, amb el Parado com a eix central, o sigui que vos agradarà.
Que bé, i amb bona música acabam avui. Ja sabeu que a les 7, ara mateix en un minutet i poc, arriben les notícies a Aina sobre tot l'equip informatiu, així que la vida de Mònica torna demà.
Demà vendrà.
Algo